després d'aquesta interessantíssima xerrada que hem tingut amb Àlex Sanz, comencem ja a repassar els marcadors, els diferents resultats que ens deixa aquest cap de setmana. Cap de setmana que ve no hi haurà futbol, sí que hi haurà bàsquet, sí que hi haurà hoquei, en fi, que el carnaval ho deixa, com gairebé acostuma a passar sempre, a mitges tintes. Parlem de bàsquet, en aquest cas, parlem de la 18a jornada del grup segon de Copa Catalunya i, com no, de la victòria aconseguida pel Club Bàsquet Sitges a la pista del Martorell Solvin per 65-81. Els marcadors d'aquesta 18a jornada en aquest grup segon de Copa han estat aquests: en Gavà 70, Castellbisbal 65, derrota del líder, un líder que ja està totalment al dia, però que, malgrat aquesta derrota, com dèiem, passa a encapçalar aquesta classificació. La derrota, repetim, del Castellbisbal, 70-65 a la pista del Gavà. Altres marcadors que ens deixa aquesta jornada són el grup Barna 57, l'Hospitalet 69, el Viladecans 87, Tàrrega 58, el Sant Boi 87, el Vendrell 76, el ja esmentat Martorell 65, Club Bàsquet Sitges 81, el Collblanc, la Torrassa 92, Artés 61, el Reus Ploms 79, Bluers S 62. Hi ha un partit entre el Ramon Llull i l'Albert Disseny, l'Unió Manresana, que s'ha posposat fins al proper dia 3 de març a partir de les 9 del vespre. Com dèiem, aquest grup segon de Copa Catalunya ja està pràcticament al dia, si exceptuem, com esmentàvem ara fa uns moments, aquest partit pendent entre el Ramon Llull i l'Albert Disseny. El Castellbisbal, amb 15 victòries i 3 derrotes, lidera la classificació, les mateixes que el Viladecans Sant Gabriel. En tercera posició tenim l'Artés amb 12-6, i atenció, perquè hi ha un grupet de 4-5 equips amb les mateixes victòries i derrotes, entre ells el Club Bàsquet Sitges, que passa ara a ocupar la quarta posició. 11 victòries, 7 derrotes, les mateixes que equips com, per exemple, el Collblanc, la Torrassa, l'Hospitalet B i el Club Natació Tàrrega. A la part baixa de la classificació, el Bluer CC, amb 5 victòries i 13 derrotes, les mateixes que el Bàsquet Sant Boi. El Reus Ploms ocupa la penúltima posició amb 4 victòries i 14 derrotes, i una setmana més el Martorell Solvin amb 3 victòries i 15 derrotes. El bàsquet, com dèiem, és una de les competicions que no s'atura, malgrat el carnaval. Per tant, tindrem competició de bàsquet aquest proper cap de setmana aquí a Sitges, bàsicament perquè el Club Bàsquet Sitges s'enfrontarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Reus Ploms, un altre dels equips de la cua. El conjunt reusenca, com dèiem ara fa uns moments, ocupa la penúltima posició. Parlem d'hoquei. Com dèiem, aquest cap de setmana no hi ha hagut primera nacional espanyola. S'ha disputat a Calafell la quarta edició de la Copa del Príncep, una quarta edició que finalment s'ha adjudicat al Calafell. Toni, el Calafell que pren el relleu del Vendrell, que va ser el campió la temporada passada. Vas poder estar dissabte passat a les semifinals i vas viure sobretot un magnífic ambient a Calafell.
Molt ambient, molt ambient. Molta gent de Calafell i també de Sant Feliu. No vaig veure tanta gent de Voltregà, tot i que l'equip que jugava amb el Calafell era el Voltregà, ni tampoc de Pamplona, no? De Sant Antoni. Normal, de Pamplona normal, perquè, clar,
el desplaçament... La distància entre Calafell i Pamplona, doncs, és més que evident.
Sí, exacte.
I no tothom li va massa bé.
Li va, exacte. El que passa que jo esperava molta més gent de Voltregà, perquè, a més, la gent de Sant Hipòlit són gent que l'agrada molt a l'hoquei i segueix molt al seu equip, no? Va ser tot el contrari. N'hi havia molta gent de Calafell. Realment, Calafell omplia el pavelló i també tota una grada plena de gent de Sant Feliu, no?, que van animar molt. La semifinal, doncs, la va guanyar el Sant Antoni, la va guanyar la primera semifinal, empataven 3-3, el que passa que després va haver una pròloga de 5 minuts en la que no va haver gols, i ja en la tanda de los penals el Sant Antoni va guanyar per 5-4.
Doncs el Sant Antoni, que es va convertir en el primer finalista, després el Calafell va fer, doncs, bons, si es pot dir així, els pronòstics com a conjunt anfitrió, i es va classificar també per disputar la gran final. Gran final que es va jugar ahir al migdia, al Calafell i al Sant Antonio. Finalment, després de l'empat a 4 final, un gol de Vergés als pràcticament 5 minuts de la pròrroga, el gol d'or que va convertir el Calafell com a campió d'aquesta quarta edició de la Copa del Príncep. Un Calafell que, atenció, està visquent un bon moment.
Sí, sí.
Ben classificat,
sí, sí.
Tercer a la Primera Nacional, empatat a punts amb el Voltregà, acaba de guanyar una Copa del Príncep.
Sí. Sí, sí,
tots són alegries ara pel Calafell.
Sí, no, té un bon grup, té un bon conjunt, té una molt bona afició, té un bon grup d'animadors, doncs, que d'alguna manera es nota molt, i doncs sí, a més té un hoquei molt ofensiu, marca molts gols, és un equip molt ràpid i defensivament també és molt compacte. M'agrada aquest Calafell, a més és un Calafell que a la seva pista pot fer molt de mal, li va fer mal als Sitges i li pot fer mal a qualsevol. La prova la tens que en aquesta Copa del Prince, tot i que és un campionat diferent, doncs guanyava doncs el primer i el segon classificat, i així ho diu tot, no? Perquè
sí, sí.
Si te carregues al Sant Antoni i te carregues també al Voltregà, doncs diu que la teva pista és un equip molt complicat, molt llançat, i que realment...
Que compta amb el suport de l'afició, que també
però
això
molt,
és molt important.
Però molt, molt. A més, jo me vaig quedar amb una cosa que me va sorprendre una miqueta de l'organització. Molt bé, l'organització per part de Calafell, molt bé. Estava tota la Federació Catalana i Espanyola allà a la Llotja. El que passa que primer va jugar el primer partit, el que va jugar el Sant Antoni i el Sant Feliu, i després van fer la presentació de tots els equips. Abans de jugar la segona semifinal va fer la presentació dels quatre equips, uh-huh. I se van entregar les plaques i tot això. Això una vegada ja havia començat el torneig, no al principi, sinó ja en la segona semifinal.
En mitja de les dues semifinals.
Això va fer que la semifinal s'atrasés moltíssim, perquè de fet el partit tenia que jugar la segona semifinal a partir de les 8 i va començar a 8:15 tocats.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs bon ambient i una bona festa la que van tenir ahir a Calafell. Repetim, el Calafell és nou campió de la Copa del Príncep, aquesta quarta edició. Això és un breu parèntesis a la temporada. Hi ha qui li vindrà més o menys a gust disputar aquesta Copa del Príncep, però sobretot els equips que cada any hi han participat han anat amb les mateixes ganes i amb la intenció d'adjudicar-se el títol. Dic això perquè, clar, hi ha qui posa en dubte una miqueta aquesta competició també, que està allò ficada una miqueta en calçador, no se sap ben bé en quin objectiu... En fi...
Sí, a veure, jo diria que és una bona competició.
Potser, Toni, perdona, se li hauria de donar un caire més, com ho diria jo?
Competitiu, no? De dir,
tenir... Més competitiu en el sentit que el campió de la Copa del Príncep tingués accés...
Correcte.
A part de la Copa que s'endú, i que el teu nom ja queda gravat, a la història, doncs que l'equip campió tingués l'opció de disputar una competició europea. No direm la Lliga de Campions, evidentment, però una Copa CERS,
sí,
per què no?
Sí, i fins i tot jo l'havia pensat de que això tindria que ser un premi a la Copa del Rei.
La Copa del Rei. Per aquí podríem anar, també.
El campió de la Copa del Príncep poguer participar a la Copa del Rei conjuntament amb els millors 7 equips de l'Hockey Lliga.
Sí, senyor, també no? Seria una via
a estudiar. Això seria una molt bona via, a més seria un gran premi, i a més la competició aquesta ja tindria un significat, perquè ara és bo el que la guanya, perquè s'adjudica la Copa del Príncep, però no serveix per res.
És un cap de setmana festiu per la població que ho organitza, festiu en el sentit doncs, que allà s'hi aplega, anava a dir molta gent, tampoc molta gent, però bé, en qualsevol cas, quatre equips, quatre aficions diferents, lluitem pel títol, que és molt maco, aixequem la Copa, però
després
queda fins l'any que es torna a...
Clar, entra dintre del palmarès,
sí,
guanyar la Copa del Príncep i res més.
I res més.
I jo crec que això tindria que tenir o bé un passe per a certs, o bé entrar dintre de la Copa del Rei, que seria un premi doncs, estar en els 7 millors equips de l'Hockey Lliga jugant aquesta Copa del Rei.
Algú podrà pensar, home, jugar a la Copa de la CERS no seria descabellat, perquè
no.
Pitjors equips a la Copa de la CERS hem vist.
Sí, sí.
Eh?
És que a nivell europeu...
Pitjors equips que els que estan jugant a la Primera
sí,
Nacional,
sí,
evidentment.
Sí, sí,
eh?
Sí, és que a nivell europeu n'hi ha pitjors. Hi ha pitjors, perquè clar, l'hoquei a Europa no és com l'hoquei a Espanya, a Catalunya, no?
I s'ha demostrat que a les finals sempre la juguen equips de l'hoquei Lliga.
Sí.
Si pot colar algun equip italià, algun equip portuguès, si m'apures,
sí,
però
sí.
Poca cosa més. L'hoquei Lliga continua sent la gran dominadora de l'hoquei mundial, jo m'atreviria a dir.
Sí, a més, jo també li donaria un bon gaire a una categoria que és molt cara pels desplaçaments que tenen que fer els seus equips com a la primera nacional i que no té cap premi, perquè a cap i a la fi l'únic premi que tenen és pujar els dos primers a l'hoquei Lliga i aquí s'acaba tot. I en canvi, d'aquesta manera, si jugues a la Copa del Príncep i pots participar o bé la SERS o bé, ja dic, del guanyador, no, o bé la SERS o bé la Copa del Rei, doncs jo penso que seria lo adequat.
Sí, sí.
Lo que passa que
una lesió més, una lesió molt important.
Aquesta gent de la federació vol fer moltes coses, però, no sé, jo penso que no pensen bé, no? Perquè, clar, evidentment això no serveix per res. Mm-hmm.
No sé si veritablement hi han arribat a pensar o no, però en qualsevol cas, si ho han pensat i ho han estudiat, no ho deuen haver cregut massa viable. Torna a la competició a la Primera Nacional.
Hi ha hagut aquesta setmana un marcador no molt bo pels Sitges. El Mataró guanyava 7-1 o 8-1, em sembla que el Raspeig. I d'aquesta manera doncs, suma 3 punts més. Un Mataró que serà el proper rival del Club Atlètic Sitges. T'he dit que aquest partit era un partit atrasat.
Val, d'acord.
És un partit recuperat, que no havia jugat aquests dos equips, perquè el Mataró va tenir que jugar la Copa Continental.
Doncs mira, el Mataró aquesta victòria li ha servit per pujar fins a la 7a plaça i sumar 22 punts.
Clar, això
el Sitges, recordem, és tercer per la cua amb 15. Per tant, partit
clau pel Sitges, perquè clar, el Mataró ja té 22 punts.
Potser està mal dir-ho, tot just quan comença la...
El Sitges...
pràcticament la segona volta, però és que era així.
El Sitges ho té ben clar, a partir d'ara, o que això ho faci, o sumes els punts, assegura els punts de casa, o realment a patir, que és el que ens toca. Si no, se pot sumar els punts de casa. És important no perdre més punts a casa i anar sumant a fora, perquè si no, malament.
Doncs així estan les coses. El Sitges, que com dèiem, és tercer per la cua amb 15 punts. Serà una lluita, com es diu, aferrissada entre equips com el Vigostic, el Centro Asturiano, el mateix Sitges, el Raspeig, l'Areces, el Monjos, que no es descuidi tampoc. En fi, el Mataró sí que ha aconseguit sortir-ne una miqueta gràcies a aquesta última victòria en el partit pendent que tenia i que comentaves molt bé, Toni. I a la part alta, doncs, vaja, també ho acabem de dir, Sant Antonio, Voltregà, Calafell, el Sant Feliu també s'ha col·locat allà dalt, Quart, Tordera, Vendrell, una miqueta entre aquests equips s'han de jugar dues places.
Sí, aquests ho tenen ben clar. A veure, jo, de los que veig a dalt, veig amb moltes opcions el Sant Antonio, veig molt bé, ja s'ho deia el seu entrenador, veig molt bé el Voltregà, perquè és un equip que de fet ja l'han fet per a tornar a pujar, però a mi el que me'n sorprèn una miqueta és el Calafell, i compta amb el Sant Feliu, que està allà, i a mi la impressió que me va donar el Sant Feliu el dissabte, molt bona, té molt bons jugadors, i a més practica un bon hoquei, i ara s'han despertat, estan allà dalt, s'han col·locat a jugar la Copa del Príncep, va jugar la semifinal, no van jugar la final per un penal,
per pèls.
Per un penal, però a mi és un equip de los que m'agrada i que poden dir moltes coses.
Uh-huh. Doncs així estan les coses a la Primera Nacional. Recordem que el partit entre el Club Petit Sitges i el Mataró es jugarà aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens a partir de 6:45 de la tarda. Es recupera l'horari habitual, saben que l'últim partit aquí amb el Roller Oviedo es va haver de jugar a les 8 perquè ho va demanar el Roller per qüestions de desplaçaments, però, repeteixo, dissabte es torna a l'horari normal, a 6:45 de la tarda, aquest interessantíssim i ens atrevim a dir que fonamental Club Petit Sitges, Club Petit Mataró. Per tancar ja el bloc d'hoquei tenim altres marcadors de la base, que són aquests. L'Aleví Ceca es va imposar per 4-3 al Molins de Rei. El Prebenjamí A, que es va fer també amb la victòria 2-1 en el seu enfrontament amb el Congrés, empat a 3 del Júnior amb el Tordera, i el segona catalana, que es va desfer del Martinenc per 7-4. Més notícies esportives. Tanquem, com dèiem, el bloc d'hoquei. Hem de parlar també del Campionat de Catalunya d'escacs per equips. S'ha disputat la tercera jornada i el primer equip de la penya d'escacs del Casino Prado continua sense conèixer la victòria, tot i que en aquesta última jornada ha estat molt, molt a prop. Ha perdut amb el Cerdanyola per 5.5 a 4.5. Per tant, el primer equip del Prado, tal com ens va dir en el seu dia el seu president, en Francesc González, lluitarà, com es diu, contra viento i marea per assolir la permanència. Tasca certament força complicada. Pel que fa a la categoria preferent, bones notícies perquè el segon equip del Prado es va imposar al Castelldefels per 5.5 a 4.5, i empat pel que fa a la segona categoria provincial. El tercer equip del Prado es va aconseguir un empat amb el Gavà B després del 4-4 final. També notícies del món del rugby. S'ha disputat la 12a jornada a la Primera Nacional Espanyola i el Rugby Club Sitges perdia per 25-20 en el seu desplaçament aquest passat dissabte al camp del Rugby Club Sant Cugat, aquesta derrota que li ha fet perdre la segona posició amb el conjunt sitgetà. La propera jornada, recordem, ja no serà fins al 21 de febrer, per tant el rugby, una altra de les competicions que descansa també pel Carnaval, i el conjunt sènior, el Primera Nacional Espanyola del Rugby Club Sitges, es desplaçarà amb el camp de l'Hospitalet. I ja per acabar, notícies també del món del motor. Bones notícies pel que fa als nostres pilots, els pilots del Motoclub Sitges. Només 3 campions mundials, el polonès Tadi Blasiuk, l'anglès David Knight i el català Ivan Cervantes van poder superar Dani Gibert en la quarta i última prova de la Copa del Món d'Enduro Indoor que es va celebrar el passat cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona. El pilot del Motoclub Sitges, que corre amb una Yamaha BNG Motorsport, ha quedat, o va quedar millor dit, tercer en la primera mànega classificatòria, 8è en la segona i 4è en la tercera i definitiva. Recordem que la quarta plaça obtinguda a la capital catalana ha permès a Dani Gibert tancar la seva segona participació a la Copa del Món d'Enduro Indoor com a 5è millor pilot de la categoria per davant de rivals més experimentats, sens dubte, com el suec Mike Ahola. Ara, la següent cita per al pilot dels monjos és la Hills Gate, a la Toscana italiana, a la primera de les 5 proves que integren el Mundial 2010 d'Enduro Extrem. Les altres 4 curses d'aquesta competició passaran per Anglaterra, Àustria, Romania i Sud-àfrica.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
El temps de descompte d'aquest dilluns 8 de febrer de 2010 és el moment ja de repassar la jornada futbolística, una jornada en línies generals negativa, passant per la derrota de la Unió Esportiva Sitges 3-1 ahir al camp del Pubilla Casas. Atenció, tercera derrota consecutiva fora de casa i els problemes econòmics que sembla tornen a dur més d'un mal de cap a la plantilla. Ahir en van parlar amb Manel Rodríguez, ho podran escoltar, però bé, tornem a viure doncs una situació més o menys similar a la que ja es va viure la temporada passada, més enllà d'aquesta derrota, com dèiem, 3-1 al camp de la Pubilla Casas. El Sobrense perdia ahir a Aiguadols 2-3, el Sobrense que es va veure sorprès de nou a Aiguadols, aquest cop per un Espluguenc que fins aleshores només havia aconseguit una victòria com a visitant, un Sobrense que dels 3 últims partits a Aiguadols n'ha pogut guanyar un i n'ha perdut 2. Resultats també positius, no tots són negatius, com per exemple la victòria del Sobrense femení 3-2 davant l'Igualada i l'empat a 1 de l'Internacional de Sitges ahir a la tarda al camp de l'Esparreguera. Ens diuen que el partit no va acabar massa bé, però en qualsevol cas un empat a 1 que, bé, com a mínim és força positiu. Comencem. Serà amb aquest el penúltim parèntesi futbolístic de la temporada. Saben, i si no ho saben els ho comentem, que aquest proper cap de setmana no hi haurà jornada futbolística. Cap de setmana al Carnaval, per tant, ni dissabte ni diumenge tindrem futbol. En qualsevol cas, el que hem de fer ara és repassar ja tots aquests marcadors que ens deixa la jornada d'aquest últim cap de setmana i, com sempre, comencem pels resultats de futbol base. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat això?
Bueno...
És un bueno així arrossegat, eh?
Sí.
Vinga, per on comencem?
Pues comencem pel juvenil A, Blanca Subur 1, Cubelles 1. Avui ha arribat el Carnaval.
Abans d'hora.
A la Blanca no li ha sortit res bé i el Cubelles ha tret un empat que no ha merescut de cap manera. En fi, ha arribat el carnaval adelantat. Juvenil B, Cunit 0, Blanca Subur 4. El B segueix estant bé. Avui, victòria sense gaires problemes a Cunit. Cadet A, Gimnàstic de Tarragona 3, Blanca Subur 3. Un empat com a mal pitjor, ja que potser s'ha jugat el pitjor partit de la Lliga. Serà un núvol, creguem, ja que anar segon darrere del Barça no és cap al·lucinació. L'equip està jugant bé i aquest partit pues, ha sigut de carnaval, també. El cadet B, Esparreguera 4, Blanca Subur 5. Després d'anar perdent, s'han recuperat i han lograt una sonada victòria, ja que feia temps que no guanyaven. L'infantil A, Blanca Subur 2, Sant Mauro 0. Partit molt entrebancat, ja que els visitants han muntat una forta barrera darrere que la Blanca no podia passar. Els últims 5 minuts han arribat els dos gols que han fet justícia al millor joc local. L'infantil B, Blanca Subur 10, Ribes 0. Partit de tràmit, la Blanca va ser molt superior. Infantil C, Blanca Subur 1, Piera 2. En visitava el líder, que no ha demostrat la seva posició. Han guanyat per la força física d'un equip A. A l'Evinà, Risto Stoikov 0, Blanca Subur 7. Han estat sensacionals golejant al camp del Cué. La Levin B, Martorell 4, Blanca Subur 1. Un equip gran i ben classificat ens ha guanyat per la seva força física. A la Levin C, Blanca Subur 0, Vilanova 4. Superiors en físic van tenir molta sort a l'hora dels gols. Benjamin A, Anoia 5, Blanca Subur 3. S'està molt bé davant marcant 3 gols, però malament darrere encaixant-ne 5. A Benjamin B, Sant Bonaventura 6, Blanca Subur 1. Els locals molt superiors en edat. Blanca Subur C, Ribes 6, Blanca 2. També el C va tenir que lluitar contra un A i va sortir golejat. Per últim, el 46 campionat de Lliga del Nou Pinsbens amb promeses, Òptica Holandesa 6, Mi Pintor 3, Remax 3, Construccions Txetxo 5 i Sixa 2, Interarmaris 2. Ara donarem la classificació perquè la setmana que ve, com que tallarem.
Molt bé.
Primer, Construccions Txetxo 25 punts, Mi Pintor 24, Sixa 21, Òptica Holandesa 20, Remax i Interarmaris 15. I en categoria de pitufos, Newton Informàtica 2, Begudes d'Ell 1, Camping Sitges 6, Hotel Estela 3 i Les Magnòlies 1, Restaurant Triana 4. Classificació, Camping Sitges 26 punts, Restaurant Triana 23, Magnòlies 22, Newton Informàtica 21, Begudes d'Ell 15 i Hotel Estela 13.
Doncs amb aquest 46 campionat local del Nou Pinsbens acabem un dia més aquests resultats de la Blanca Subur. Albert, que el tornarem a tenir d'aquí un parell de setmanes quan hagi passat ja el carnaval. Esperem que amb poca ressaca, Albert.
No ho sé. De moment, amb dos o tres partits, ja ha vingut el carnaval.
Ja s'ha avançat.
Home,
diuen...
que ja haurem passat.
Diuen que la ressaca post-carnaval en el futbol afecta molt aquí a Sitges.
Sí,
però bé, en fi,
sempre, sí.
és un tòpic. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Vinga,
adéu-siau. I és que vingui abans o vingui després, el carnaval diuen que sempre afecta. Repetim, és un tòpic, és un mal entre cometes que afecta esportivament els clubs sitgetans. En qualsevol cas, aquests han estat els marcadors que ens ha facilitat una setmana més l'Albert Lluís. Tampoc hi haurà futbol base aquest proper cap de setmana. El que farem ara és passar pàgina i repassarem ja com ha anat la 20a jornada del grup segon de la Territorial Preferent. Els marcadors que ens deixa aquesta jornada número 20 han estat aquests: Alcarràs 3, Martorell 1, Camp Clar 4, Canyelles 2, Horta 2, Rocatenc 1, Olímpic Can Fatjó 4, Morell 0, Vistalegre 3, Viladecans 1, Alcallà 1, Cervera 4, Pubilla Casas 3, Sitges 1, Sant Ildefons 1, Mollerussa 0 i Cambrils 2, Torreforta 1. L'Olímpic Can Fatjó segueix liderant la classificació de preferent amb 47 punts, seguit del Vistalegre amb 43, 38 pel Pubilla Casas, 37 punts suma l'Horta. Ja a una certa distància tenim el Cambrils en cinquè lloc amb 30, 29 punts per Sant Ildefons i Alcarràs, 28 per Cervera, 27 punts Canyelles i Alcallà, 26 punts al Camp Clar, 25 al Torreforta i al Mollerussa, el Sitges que és 14 amb 24, 21 per Morell i els tres últims classificats, Viladecans 21, Rocatenc 17 i Martorell 4. I ahir el municipal de Pubilla Casas, tercera derrota consecutiva fora de casa d'un Sitges que a fora li està costant sumar o esgarrapar com a mínim algun puntet. Toni, potser això no és el més preocupant, sinó el fet que ahir Manel Rodríguez, en declaracions que d'aquí uns moments podran escoltar, bé, va tornar a posar una miqueta el crit d'alerta sobre la situació econòmica del club i sobre, bé, una mena d'ultimàtum que la plantilla ha donat. Crec recordar que el Manel parlava del 16 de febrer com a data límit per solucionar els problemes econòmics. Saben, però, i això cal matitzar-ho, que perquè ningú es confongui, que la plantilla d'enguany no cobra un duro, però, evidentment, se'ls hi paga en desplaçaments i també doncs, es van establir un seguit de primes per partits guanyats que sembla que tampoc s'estan pagant allò massa al dia. En qualsevol cas, tornem a viure un nou capítol, Toni, del que ja hem viscut, malauradament, en anys passats.
Sí, sí. Malauradament es torna a repetir la mateixa història, no? El que passa que doncs, cada vegada és més complicat, no? Perquè ningú ho esperava, no? Se sabia que la cosa no pintava bé, perquè de fet nosaltres sabíem alguna cosa, el que passa que no sabíem doncs, fins on s'arribava. I bé,
ahir, la setmana doncs, havia estat complicada, segons,
sí, segons ens deia el Manel. Manel, ha estat una setmana força estat complicada. Sí, sí, me dóna impressió que no van entrar dimarts. Sí que ho van fer dijous i divendres, segons el que ahir a la tarda es va dir, es va comentar, a preguntes nostres. Però bé, és una situació complicadeta, que arrossega ja de fa temps i que doncs, se li ha de buscar una solució. Una solució perquè, home, és complicat perquè el primer equip doncs, passa ara per un moment difícil, perquè bé, si sobre no pots pagar els desplaçaments als jugadors, ja no parles de pagar-li cap plus, sinó els desplaçaments, doncs la cosa ja és més complicada, no?
Clar, no sé. Estem parlant de mínims, ja, eh?
Sí, sí, per això és que ja és tocar fons, no? Perquè, clar, estem parlant de desplaçaments, que és el mínim que se li paga al jugador, o alguna prima que tingui per gols o per partits guanyats o partits empatats, però bé, més que res, segons el tema, són els desplaçaments per el que feia esmena ahir Manel Rodríguez, no? Serà complicadet. A més, nosaltres tampoc ho sabíem doncs, que s'estava treballant, que s'havien fet reunions, que fins i tot jo he pogut saber de fons, no de fons propana al club, perquè de fet no he pogut parlar amb ningú molt propar al club, però sí de fons que se sap, doncs que fins i tot han tingut una reunió ja amb el regidor d'Esports i fins i tot tenen reunions amb l'alcalde i fins i tot s'està parlant de potser una nova junta, que fins i tot Manel...
Sí, sí, Manel va mig insinuar que hi hauria alguna gent disposada a governar el club. Hi ha un moment de la conversa que vàrem mantenir ahir amb el Manel, ho escoltaran, que parla de desgovern, d'una situació de desgovern on està ara el Sitges.
Sí, 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 perquè nosaltres una pregunta que li fèiem sobre això, si això no, realment no s'havia comptat, no s'havia preparat, perquè clar, són coses que venen. Em va dir, i qui hi ha? La Junta. Bé, això, no? Sabem que s'està treballant una nova junta, no sabem quins seran els membres d'aquesta nova junta, però sí és cert que s'està movent una miqueta. Sigui com sigui, la qüestió és que vagi tot de pressa, que se solucionen aquests problemes, perquè, home, estem en una categoria digna per la Unió Esportiva Sitges, com a la preferent, i seria una llàstima perdre aquesta categoria, a més, i vaig veure ahir molt, molt apagadeta a Manel Rodríguez, i si s'apaga la persona que té que gestionar realment el vestidor, doncs complicat ho tenim, no? Sigui com sigui, que se solucioni això, a veure si aviat tenim notícies de tot això, anirem estirant del fil, perquè costa molt, però anirem estirant del fil, a veure què sabem i a veure si tot això se soluciona. El partit d'ahir, doncs jo sí que puc dir que els Sitges, l'actitud no l'ha canviat mai, els jugadors han donat la cara sempre, ahir l'equip va lluitar, però va lluitar amb un equip que a casa seva jo no l'havia vist, a mi me va causar molt bona impressió, me va causar un equip doncs, que va anar per al partit i ho va aconseguir, però els Sitges en cap moment va donar l'esquena al partit, va estar allà, no va tenir sort i una altra vegada doncs, les petites errades defensives van passar factura.
Sí, ahir la defensa no va tenir el seu millor dia i el Güell a casa sobretot ho vam estar observant durant el partit. Té dos extrems, l'11, Brinquis, i el 7, Marçal, que en alguns moments del partit van dur de corcoll a la defensa dels Sitges.
Boníssims, jugadors
sí,
molt bons.
Jugadors que desborden molt per bandes, un bon Pubillacases que venia de perdre el seu partit, últim partit precisament al seu camp 0-3 amb l'Horta i que ahir va sortir doncs, molt motivat, amb les idees molt clares i que bé, va aconseguir avançar-se al marcador just quan, instants abans, Marc Gargallo havia enviat una pilota al travesser, no? El que són les cores, no? Una miqueta com el dia de l'Horta. Ocasió clara del Marc i pràcticament la següent acció, un gol de l'equip local. El Pubi de Cares, que fins i tot va fer el segon gol, amb 2-0 ja les coses es veien molt, molt difícils, tot i que Uri, en la millor jugada que va fer el Sitges en tot el partit,
molt
una combinació Gaitán-Marc-Uri, va acabar amb el 2-1, i bé, s'obria una petita porta a l'esperança perquè el Sitges pogués com a mínim empatar el partit a la segona part, però va arribar el tercer del Pubilla i bé, al final del partit ja va ser una miqueta embolicat amb una falta que va cometre Carlitos sobre el porter que el va deixar doncs, força malmès, van haver de substituir-lo. Vam veure el Rafa Vilchel fins i tot fent de porter perquè el Pubilla ja havia realitzat els 5 canvis, expulsió de Rafita per dues grogues, expulsió de Guzmán, en fi, tot el partit, al final del partit, Toni, va ser la conseqüència del que pocs instants després ens explicaria el Manel, no?
Sí, clar, i a més un partit que tu, perquè tenim que dir que fins i tot amb el 3-1 el Sitges va tenir un parell d'opcions per a poder fins i tot escurçar diferència. Jo, el Sitges a mi me va agradar en el fet de que mai llançava tovallola i que en tot moment estava dintre del partit, no? El que passa que era el Pubilles Casas, doncs el marcador va anar molt bé, va marcar moments puntuals doncs que encaraven ràpidament el partit i això li va anar força bé al Pubilles Casa i va fer el seu joc, però tot i això l'actitud dels jugadors va ser positiva, el que passa que després van venir aquestes coses. Penso que la topada al porter doncs, per mi va ser molt fortuïta, no? Perquè ens saltaven tots dos,
no va ser cap acció allò
no és
amb mala intenció de Carlitos, en qualsevol cas
la vermella que l'ensenya la vermella que va veure el jugador de Sitges, l'última vermella, doncs per mi l'àrbitre s'equivoca, perquè per mi si té que ensenyar alguna cosa, doncs groga, perquè a cap i a la fi el jugador del Sitges no veu el jugador del Pubilles Casas quan vol tocar la pilota, perquè està una miqueta d'esquena, no el veu bé i per mi tampoc és vermella directa. Jo penso que l'àrbitre fins i tot, que fins aleshores l'havia fet bastant bé, a l'últim li va sobrar els últims minuts.
Sí, perquè va allargar potser en excés el partit.
Sí, perquè tal com estava el partit, acaba el partit i aquí no passa
i
res.
I s'ha acabat.
Però, en fi, en línia general, el Sitges a veure a Can Contrari, jo penso que va mostrar la imatge que va donar a Vista Alegre, els que he vist jo, partits que el Sitges va voler, però no va poder, perquè davant se va trobar, jo penso que millor equip per mi, el Pubilla Casas que el Vista Alegre, me va agradar més, sobretot a casa seva, i sobretot aquests dos jugadors, que són jugadors que marquen diferència, a més, amb una defensa compacta, que potser la defensa és potser el més fluixet que té el Pubilla Casas, perd un mig del camp i una delantera
sí.
Impressionant.
Molt bé. Un bon equip, sens dubte, aquest Pubilla Casas. Un Sitges que ahir, per cert, no podia comptar amb Pardo, lesionat, va poder debutar Oriol Merchant, aquest migcampista procedent del Valls, poca cosa se li va poder veure. En qualsevol cas, doncs, el Sitges, repetim, va perdre 3-1 i escoltaran ara les declaracions de Manuel Rodríguez. Vam passar pràcticament molt de puntetes per la valoració del partit, per bé, la part final de la conversa, centrar-la bàsicament en aquesta situació complicada econòmica que està visquent el club.
Jo penso que els errors defensius no ens han deixat estar dintre del partit el que nosaltres haguéssim volgut. Penso que darrere avui hem comès molts errors, sobretot a la primera part, i nosaltres sense fer un mal partit, ells han tingut moltes facilitats i això ens ha condemnat una mica, no? perquè penso que no s'ha vist un Pubilla superior als Sitges com per fer-li els dos gols que ell ha fet, els primers dos gols. Inclús aquella jugada al pal del Marc, que hagués pogut canviar bastant el partit, no ha entrat, i bueno, ens ha faltat molta sort i després ens ha sobrat una miqueta de darrere d'estar més ficats.
Ells han utilitzat molt bé les bandes, tant per dreta com per esquerra. El 7 i l'11 han desbordat molt avui.
Bueno, sí, jo penso que ens han fet més mal els davanters fent diagonals a la primera part, que jo penso que quasi tot el perill ha vingut per aquí, tret d'alguna jugada en banda també, que... Bueno, nosaltres sabíem que era un equip que era complicat, no veníem aquí pensant que era un partit fàcil, però tal com han arribat els gols d'ells i veient el nostre joc en atac i veient les arribades que hem tingut nosaltres, home, penso que si la primera part no hagués acabat amb dos gols en contra haguéssim tingut molta chance.
Final trist, no? El Guzmán ara expulsat...
Sí, però és una jugada absurda, perquè no sé quina expulsió és aquesta. És una jugada normal, joc perillós, ell no veu el defensa, aixeca la cama, el defensa posa el cap i li dona una patada, però és falta, però no és ni targeta groga, és joc perillós i ja està, no sé què ha passat. Li hem dit en l'arbi, però no vol escoltar-nos, no? I el tema és que no sé ni el que posava l'acte, però realment no és targeta vermella ni de bon tros.
Bueno, tenint en compte, i enllaço una miqueta amb el que et deia a l'inici, tenint en compte que a l'equip li està costant molt treure punts fora, els de casa sí que s'han d'assegurar, no? Estem amb el de sempre, sí, però...
Bueno, aviam, aquesta setmana ha sigut una setmana molt difícil per nosaltres, un altre cop, molts problemes i una situació molt complicada, pràcticament no hem entrenat i el partit d'avui hem fet tot el que hem pogut. Jo no diria si és fora, si és a casa. Avui si haguéssim jugat a casa haguéssim tingut problemes igual, perquè la situació no és la més idònia. A partir d'aquí, partit a partit, és igual que sigui a casa que fora, hem de guanyar tots els punts que puguem i amb aquesta línia hem de seguir, vull dir, no val la pena ara... No sé, aviam, avui el partit penso que amb una miqueta més de concentració darrere i amb una miqueta més de preparació de partit, que no l'hem pogut fer, segurament jo penso que haguéssim pogut rascar alguna coseta. A lo millor no, però hauria pogut passar.
Problemes de quin tipus, Manel?
Bueno, el club està en una situació molt difícil, els jugadors no, ja fa un mes que no cobren ni els desplaçaments... En aquesta situació els jugadors s'han negat a... Bueno, s'han negat, no. Diuen que han d'estar prenent des de la seva butxaca, ja posen un mes així
i
no estan disposats a entrenar, a venir amb els seus cotxes, posar, pagar peatges. Si el club almenys ja no demana ni les primes, que també ens deuen quasi totes les primes i, bueno, i això, doncs, bueno, ho tenim una miqueta en stand-by, però almenys ja que no es pugui abonar els diners de la benzina. Això ja és molt trist i davant d'una situació així, pues, només queda resar i que passi alguna cosa, perquè si no, realment ara sí que estem en un punt d'inflexió molt difícil.
I el club què hi diu?
El club està pràcticament en una fase de... jo diria que desgovern, fins que no hi ha la possibilitat de que entri una junta nova i estem depenent d'això perquè se solucionin els problemes. Si això no passa, no sé què passarà, realment no tinc ni idea, però el tema està molt, molt complicat. El club té una deuta importantíssima, molt gran, a més, en breu es convocarà una roda de premsa per explicar quina és la situació del club real, és una situació molt greu i evidentment ens està esquitxant els jugadors i els entrenadors d'una manera ja... definitiva, vull dir, ara sí que aquí ja no hi ha volta de full, això se soluciona o el primer equip dels Sitges no sé què pot passar, no sé, no tinc ni idea, però els jugadors tenen clar, han donat un plaç està el dia 16, que és la setmana, diguéssim, d'entrenaments ja preparant el partit de Sabell de Fons si el dia 16 no s'han pogut posar el dia en el tema de la benzina, els jugadors ja no vindran a entrenar. Esperem, demà hi ha una reunió importantíssima per veure si hi ha gent que es faci càrrec del club, però en qualsevol cas, encara que hi ha gent que es faci càrrec del club, les comptes estan a zero i no hi ha un duro. I per molta gent que es fiqui ara a càrrec del club, el que no ficaran és diners, perquè diners no n'hi ha. I el problema és de premura, és un problema de demà o passat demà de solucionar, no podem esperar un mes, no hi ha marge d'error i hem arribat a una situació molt lamentable.
Però són coses que el club ha vist venir, no? No han fet res perquè aquesta solució, controlar-la.
Jo l'únic que et dic és que...
L'únic que pot fer el club és pagar els jugadors, els desplaçaments, si sobra, no paguen ni això.
I jo pregunto, i qui és el club? Qui? El club no, ningú pot fer res. Tu parles amb la gent que hi ha a l'entitat, ara et diuen que no hi ha duro, que no hi ha diners, que no es pot pagar, que no, un no cobra, l'altre tampoc. No. El club ara mateix és l'escola, que sí que funciona bé perquè té una junta a part, però el que pertany al primer equip no hi ha res, vull dir, no hi ha club. Xavi Canals està a la secretaria, però solucions cap, vull dir, no hi ha diners. El Juan Pobroma pues, està embarcat aquí, fa el que pot, però no pot fer més, no hi ha ningú més. És que ara mateix no hi ha ningú més.
Situació supercomplicada per tu, perquè tu és el que et gestiones el vestidor, no?
Una vegada més.
Fer? Jo no puc fer res, jo puc estar al costat dels meus jugadors, secundar el que ells diguin, intentar, dintre de les nostres possibilitats, motivar-los tot el que pugui.
Però com molt motiva?
Perquè, aviam, ja ho has vist, aviam, nosaltres hem perdut un partit, però perquè us ho estic explicant, si no tampoc haguéssiu adivinat, que nanos corren i van i lluiten. En aquest sentit penso que no se'ls pot reprotxar res a ningú, i fem tot el que podem i més que farem si realment se solucionen els temes. Jo penso que el poc que es funciona al club és el primer equip, vull dir, ho dic ara i ho deia l'any passat quan portaven 5 mesos a cobrar. Jo vaig aguantant això com puc, però arribarà un moment que no tindrà prou en aguantar-se, perquè entre altres coses jo tampoc tinc... no són fills meus, no faran el que jo els digui. I a part que tampoc els vull dir que facin coses que ja van en contra dels meus principis. Jo no puc demanar-li a la gent... jo no puc dir-te tu que vinguis cada dia a fer la teva feina pagant-ho tu de la teva butxaca. Jo no puc fer-ho, això. I a més, jo tampoc cobro. És que, clar, jo també tinc... poques que alimentar i tinc feina, jo no puc estar sempre pendent d'això, tinc més mals de caps aquí que a la meva feina que a casa meva, llavors tot això té un límit, pots aguantar una... De fet, ja portem aguantant aquesta situació molt de temps, però arriba un moment que la situació s'ha de solucionar i esperem, hi ha una esperança de que això se solucioni, hi ha una gent que vol entrar, però a dia d'avui el problema més important és que hi ha uns pagaments immediats que si no es fan, l'equip no anirà a casa a jugar contra Sant Ildefons. Si aquests pagaments no es fan, no anirem a jugar, no aniran els jugadors a jugar. I encara que ara, si realment hi ha gent que pràcticament és segur que entrin, hauran de veure de quina manera solucionen el tema de bote pronto. El problema ja no és ni la deuta, que és astronòmica i és infumable, ni res. El problema ara és...
Com afronten això? Sí, sí.
El primer problema és que fan falta 4 o 5 mil euros per tapar el forat, perquè ja són 2 mesos, estem parlant de que això s'ha multiplicat per 2, i si això no se soluciona el dia 16, abans del dia 16, nosaltres no podem fer-hi més. Vull dir, és que jo no puc fer més. Parla tu amb els jugadors, entrevisteu-los vosaltres i sabreu quin és el seu parell. Ells ho tenen molt clar i saben que és un problema per ells, perquè ells volen jugar a futbol i estan aquí per això, però el tema és aquest.
En fi, doncs, tot això, tot aquest rosari de problemes és el que explicàvem ahir en acabar el partit Manel Rodríguez. Ens quedem amb uns quants ítems perquè més o menys ho tinguem tots força clar. Un mes per la Manuel Rodríguez sense cobrar desplaçaments, se'ls hi deu també gairebé totes les primes. Manel Rodríguez en un moment també de l'entrevista parla de desgovern i fins i tot assegura que ja hi ha una junta nova disposada a governar amb el club i una data sobretot el 16 de febrer com a termini, allò com a data límit perquè s'arregli la situació. Però clar, el Manel ho explicava molt bé. Si ara entra una junta nova, aquesta junta nova haurà de fer front a un pagament immediat. És que clar, això no es pot endarrerir més. El Manel ho deia molt clar, és un problema d'immediatesa.
Sí, clar, perquè si no, ho ha dit ben clar, el dia del partit contra Sant Aïll de Fons la plantilla no el jugarà.
No el jugarà.
No el jugarà. I és, la solució és de 4 a 5.000 euros.
Uh-huh. Sí, sí.
Aquí està la solució per cobrir aquestes despeses.
Per parar un primer cop.
Correcte, el primer cop. Uh-huh. Després ja cal seguir la gestió, sí, sí. No? Però de 4 a 5.000 euros para aquest primer cop i seguir la competició.
Doncs així estan les coses. A mesura que passin els dies esperem doncs, també poder saber més cosetes i anar doncs, informant en la mesura del possible. Si hi haurà junta nova, si no, com s'afrontarà amb aquest problema econòmic d'una manera més o menys immediata, què passarà en el suposat doncs, que tot això no s'arregli, el dia 16, repetim, és data límit, en fi, són moltes preguntes, molts interrogants que a hores d'ara estan existeixen i que s'hauran de resoldre, com deia Manel, d'una manera immediata. En fi, deixem la preferent, deixem aquesta situació complicada un any més per la Unió Esportiva Sitges. D'aquí uns moments ja repassem tot el gruix de marcadors i classificació a la Primera Territorial. Vintena jornada també al grup tercer de la Primera Regional. Els marcadors que ens deixa la jornada són aquests: Penya Anguera 1, Vallirana 0, Marianao B 1, La Múnia 0, Penya Cinco Roses 1, La Guàrdia 0, Sant Joan d'Espí 1, Joventut Prat 2, Martinenc 4, Sant Mauro 1. Un resultat sorprenent, ens permetran, el Barceloneta 1, Cervelló 5, Carmelo 2, Base Espirà i les Clotes 1, Sobrense 2, Espluguenc 3 i empat a 0 en el derbi Vilanova B-Ribes. La contundent derrota de la Barceloneta al seu camp 1-5 davant el Cervelló li ha fet perdre momentàniament el liderat en favor del Martinenc, tot i que hi ha empat a 41 punts al capdavant d'aquesta classificació. Tercer és la Penya Anguera amb 38, 35 per Joventut Prat, 34 per Sant Mauro, 29 punts sumen Carmelo, Espirall, Penya Barcelonista Cinco Roses, 28 Vallirana, el Cervelló 28, 27 per Espluguenc, 25 per Vilanova B, el Sobrense que és 13è. Pràcticament no es mou d'aquesta zona amb 23 punts, 20 per Ribes, 19 per la Múnia, 19 punts també per Sant Joan d'Espí, la Guàrdia és penúltima amb 17 i una jornada més al Marianao B amb 14 QE. Resultat negatiu, Toni, també per al Sobrense, que es va veure sorprès ahir al Municipal d'Aigua Dolça per l'Espluguenc. En parlàvem divendres, un equip que tu sempre havies dit que t'havia agradat molt el partit de la primera volta, tot i que el Sobrense el va aconseguir guanyar per 0-1, si no m'erro.
Sí, sí.
Però que tenia bona pinta, feia bones coses. No enteníem la seva trajectòria fora de casa, on fins ahir només havia guanyat un partit. Però el seu plantejament ahir a Aigua Dols va ser molt seriós, molt correcte i bé, es va endur la victòria per 2-3. Un Sobrense que també doncs, va tenir els seus moments, va tenir les seves ocasions, ho va intentar, de vegades probablement amb més cor que no pas cap. Jo li comentava amb el Jordi que potser a l'equip li va faltar un pèl de tranquil·litat en segons quins moments, però bé, un Espluguenc que gràcies en certa manera al seu davanter, al seu número 10, que va fer els 3 gols del seu equip, amb penal inclòs, errat,
si no haguessin marcat 4 gols.
4 gols, sí senyor. Doncs una nova derrota a Aigua Dols i bé, potser també el que preocupa en aquest sentit és que l'equip està encaixant molts gols en les últimes jornades. Si exceptuem el partit aquí amb el Sant Joan d'Espí, clar, 3 amb el Vilanova, 3 a Ribes, 3 ahir amb l'Espluguenc, en fi.
Sí, sí.
Tot això ho poses en un sac i...
Sí, va rebre...
I t'obliga a millorar.
Va rebre 3 al camp de la penya barcelonista Anguera, 3 al camp del Sant Mauro, 3 al camp de... Tinc més 3, no?, perquè ha rebut quantitat de 3 uns quants. Però bé, me quedo una miqueta amb això, no?, les dificultats que té l'equip. Potser no és una paraula que l'agradi molt a Jordi Serra, el fet de que es digui que el Sobrens està patint moltes dificultats aquest any per a guanyar els partits al municipal, però és una realitat. I la prova la tens que aquí doncs va ser capaç de guanyar la penya barcelonista Cinco Rosas, aquí ha estat capaç de guanyar el Vilanova, aquí ha estat capaç de guanyar ara l'Espluent, aquí han guanyat diferents equips,
l'Espirall
també li va fer un 3 al Sobrense. Doncs és un camp que sí, la temporada passada doncs era tot un fortim pel Sobrense, aquest any doncs en el canvi de categoria aquí té molta dificultat per a guanyar els partits del Sobrense. Jo vaig veure el partit que va jugar el Sobrense a Ribes i a mi el Sobrense de Ribes m'ha agradat més que el Sobrense d'ahir, perquè el Sobrense del Riba va jugar més criteri, va jugar més com l'agrada, més per les bandes, més amb la contra, més, tot i que va portar més la iniciativa que el Riba, però el partit d'ahir doncs es va jugar davant d'un equip que tenia molt de criteri ofensiu. És un equip que ofensivament des del mig cap a davant doncs és un equip molt, molt compacte, molt treballat, un equip que sap molt bé els moviments i li va fer un munt de moviments al Sobrense que va trencar més d'una vegada la defensa del Sobrense. A mi me va agradar molt l'Espluent allà i va perdre, i me va agradar molt l'Espluent aquí i va guanyar, no? L'Espluent és un equip complicat, però és un equip d'aquests clàssics de la primera territorial. Ara d'aquí 2 setmanes, perquè aquesta setmana és el Carramal, anirem al camp del Cervelló, un Cervelló que també està fent marcadors impressionants, va guanyar la Barceloneta
1-5
al seu camp, sí. I clar, són equips d'aquests de la primera territorial, el que passa que hi fa que aquests equips facin molt fort aquesta primera territorial i que sigui una primera territorial, un grup tercer complicat, però bé, a mi me dona menys respecte al Cervelló a casa seva que no passa al Cervelló aquí, perquè jo sé que el Sobrense està patint moltes angoixes per a guanyar aquí i moltes dificultats, no? Però bé, que com ho parlàvem ahir amb el Jordi, ara és el moment doncs d'estar tothom amb l'equip, recolzar-lo i pensar que els jugadors, ahir faltava una peça, jo diria, bastant fonamental en el Sobrense, com és el cas del Blas, jugadors com el Mario que doncs sí. Aquesta errada de la senyoreta Mireia Gil de l'altre dia doncs ha perjudicat i de què manera el Sobrense. Són cosetes que cal valorar-les molt positivament pel Sobrense i donar-li suport, no? Perquè el Sobrense té que tirar davant. Ara el proper partit és el Cervelló, lo d'ahir realment el Sobrense va fer el que va poder, va voler però no va poder, perquè davant tenia un rival doncs que li va marcar l'Àlex, li va marcar los 3 gols, un gran jugador aquest Àlex, que sí, va marcar diferència.
Va absorbir molt de joc.
Molt.
Va absorbir, molt. Semblava una esponja.
Molt, i va acabar expulsat, justament, perquè de fet la segona targeta era per ell i la primera també era per ell, justament.
Sí, ells reclamaven que la primera targeta no l'havia vist ell, sinó un company seu.
Un company.
Per això doncs van reclamar fins al punt que la banqueta de l'Espluguenc va perdre una miqueta al nord i bé, va haver una miqueta de desgavell, però en qualsevol cas va acabar expulsat aquest golejador de l'Espluguenc. Un Sobrense que li va donar la cara al partit en qualsevol moment, va poder avançar-se fins i tot al marcador gràcies als gols del Toni Salido de penal
i de Josu,
sí,
no?
Un gol de rebot, sí. que feia el Josu, que significava el 2-1. Ells van empatar 2-2, van errar un penal,
sí.
Que hagués pogut suposar el tercer, però instants després el dorsal número 10, Àlex, establia el tercer,
sí.
I a partir d'aquí doncs el Sobrense intentant doncs no va arribar a l'empat.
No va arribar. Toni Salido va tenir la seva solució, Toni Salido, que jo penso que li dona molta mordient a l'atac del Sobrense, i a més també cal ressaltar la bona actuació de Gerard. Ahir el porter del Sobrense va tenir un partit sensacional.
Sí, va salvar algunes ocasions.
Perquè ell, sobretot a la segona part, van gaudir de moltes ocasions.
Doncs al final, derrota per 2-3, i les valoracions que feia el Jordi Serra eren aquestes.
És un partit contra un rival que s'estava emmerdant massa, perquè no crec que sigui un equip per estar tan avall. És un equip de mig camp cap endavant molt bo, molt potent, amb jugadors que saben molt bé el que fan, si fixeu, doncs cada pilota llarga era pentinada, buscaven molt bé les esquenes, i bé, nosaltres hem tractat de lo milleret que hem fet a casa, però bueno, ens hem trobat en moments en un equip molt, molt ben ficat a la categoria, un equip que sap portar el partit cap al seu nord, cap a la seva banda, no? Decantar-lo, perquè si us fixeu també pues, de manera molt lícita, però sempre quan hi havia una falta, un crit, un home a terra, quan ja anàvem guanyant, parant el partit, molt intel·ligents i molt, amb molta veterania, que és a vegades el que ens falta a nosaltres, però jo avui pocs peros puc ficar, perquè la veritat és que l'actitud fins a l'últim moment ha sigut molt bona i bé, potser pues, ens ha faltat pues, el colofon de... Gràcies, de l'empat al final, no? Que hagués sigut per mi el resultat més just.
I probablement una mica de tranquil·litat, no? En segons quins moments.
Sí, bueno, des del banquet ho dèiem, és millor buscar els últims 10 minuts, com llançaven la pilota amunt, pues sí que és veritat que creàvem algun problema, però més creiem alguna jugada per bandes amb el Francesc, amb el David que ha entrat a la segona part, i bé, no ho hem aconseguit, però bé, hi ha hagut alguna jugada que no ha arribat, no ha acabat en gol, però hi ha hagut alguna combinació, recordo una jugada del David que ha rematat i no ha arribat, i jugades interessants, no ha sigut allò que s'ofusquessin massa en el joc, sinó que avui pues, ens ha superat amb detalls. Si us fixeu, pues, en una jugada, el tercer gol, el jugador rep la pilota, es gira, xuta, la para el Gerard, el rebot l'agafa un d'ells, són els petits detalls. En canvi, a l'últim moment el Litus aquí ha tingut una i entre casa ha girat i no s'ha girat ja hi havia tres vermells, no? I aquesta és la petita diferència que han hagut en el partit, no? D'una miqueta d'estar-hi un punt per sobre nostre.
Ara els punts de casa són fonamentals.
Sí, perquè aviam, hi ha una zona baixa que s'està ficant molt calent, no? Avui ara em diu el Toni que ha empatat el Vilanova i el Ribas. Aviam, per mi era el millor resultat. Si haguéssim empatat nosaltres també hauria sigut un resultat que ens hauria anat bé. Però bé, el futbol avui no ens ha volgut donar la cara, no? Ens ha donat la creu i hem de seguir treballant. Ara doncs ve el parón d'aquesta setmana, que jo crec que no va mai bé aquest parón de Carnaval, no ens enganyem, però bé, aviam si recuperem piles i recuperem moral.
Fins aleshores només havia guanyat un partit fora de casa. Ha tingut que ser aquí.
Ara guanyat dos. No. Avui hem buscat altres armes, hem intentat serenar la cosa. Jo la veritat és que avui de l'equip estic molt content de com ha rendit. És cert que l'Espluguet no havia guanyat a fora gaires partits, però no ho entenc. Vull dir que no, és que no ho entenc, no té explicació de mi. Jo repeteixo, ha passat equips que estan més amunt, excepte el Martinenc, que m'agrada molt. I la veritat és que l'Espluguem juga a futbol i ja et dic que ho tenen molt clar, són molt ràpids, incisius, i jo aquest equip no el conto per la zona de descens, perquè crec que estigui aquí és una cosa estranya, no sé què els hi ha passat, però la veritat és que no és com el Ribas, Vilanova, Sobrense, la Múnia, Carmelo, potser fins i tot al final, si no s'espavila, el vas aspirar i també pot estar baix, però l'Espluguem ha d'anar amunt segur.
Segueixen trobant moltes dificultats aquí al municipal i ara, més que mai, és quan es té que assegurar els punts de casa.
Bueno, es tenen dificultats al municipal. Mm-hmm. Bueno, això és la teva opinió. Jo ja saps que sempre us respecto, us escolto, us llegeixo i a vegades pues, estic d'acord o no estic d'acord. Jo crec que tenim les desavantatges que sempre es parla, no? del camp petit, de les dimensions petites. És cert que, per exemple, pues, l'any passat i l'altre, pues, el Sobrense pues, guanyava pràcticament, si no era perquè s'adormia, guanyava sense sortir del vestidor. La categoria és una altra categoria i els jugadors són més guerreros. I aquí ens costa molt, no? Aquí nosaltres els apretàvem una miqueta i guanyàvem el partit. Ara t'apreten més en tu, ve gent de fora, venen els supporters, venen els quatre aficionats i criden més que la gent d'aquí, encara que avui la gent ha respost molt bé i la veritat és que estem molt contents de la gent que s'ha apropat al municipal. Avui no ha plogut i això ens ha anat molt bé.
Defensivament, Jordi, l'equip està encaixant pràcticament de 3 en 3, 3 al dia de Vilanova, 3 al dia de Ribes, exceptuant el dia del Sant Joan d'Espí, 3 avui.
Sí, és una cosa que també hem parlat, el tema està que hem aconseguit avui dos gols, normalment quan aconsegueixes dos gols a casa has de guanyar o almenys empatar. Hem de parar aquesta xeta, hem de tancar, perquè és una cosa que és primordial, perquè un partit com l'altre dia, si avui quedem 0-0, perquè mira, avui el resultat del Vilanova-Ribas pues ho diu tot, no? La setmana passada, per exemple, si no ens haguéssim desaforat i ho haguéssim vist tan clar d'anar a apretar amunt, segurament que s'ha acabat el partit 0-0. Tu que vas veure'l, pues igual penses igual que jo. Vam anar amunt i vam perdre i ens van agafar la contra. Hem de ser més llestos, aquesta categoria és de vius, i si no som una miqueta més vius, pues passa el que passa, no? Que ens guanyen els partits.
Bueno, pues moltes gràcies, Jordi.
A mi m'agradaria afegir alguna cosa més,
sí,
un apunt que és molt important, ara que el Sobrens es troba on es troba, no? Que l'any passat va ser tot molt bonic, pues és important també pues, el recolzament de tots, no? Jo sé que cadascú fa la seva feina, ho fa el millor que pot. De la setmana passada ha sigut tot per mi una setmana molt difícil, jo crec que de les més difícils que he tingut com a entrenador, no només dels Sorens, sinó de tota la meva carrera esportiva. Jo crec que, per exemple, avui ho podeu haver vist molt clar, avui s'ha viscut situacions a la banqueta que normalment a mi no em permeten, i això m'agradaria que ho veiéssiu, perquè s'han llegit i he llegit coses que, la veritat, a mi, amb la meva dignitat esportiva i com a amateur d'aquest esport futbolístic, hi ha hagut escrits, hi ha hagut situacions que he llegit que no va només per vosaltres, que hi ha altres escrits d'altres diaris que la veritat és que han anat a fer una miqueta de mal.
En fi, reflexions aquestes últimes que feia Jordi Serra sobre, imaginem una miqueta, tot el que s'ha comentat, bàsicament de les expulsions i aquestes coses. Cert és que tot s'ha de dir, quan les coses són, són, i quan no són, no són. No? Ahir a la banqueta del Suburense, escolta, un 10, vull dir, va haver un comportament 100% esportiu, sense protestar, cosa que no podem dir, com deia el mateix Jordi, de la banqueta de l'Espluguenca. En algun moment, sobretot quan expulsen el 10, doncs d'allà va sortir tothom. I té tota la raó el Jordi quan diu que amb ell no se li permeten aquestes coses. Però en qualsevol cas, en fi, jo penso i continuo pensant, i així ho hem dit, que és millor doncs, estar tranquil·lets, protestar el mínim possible, però no només el Sobrense, sinó tothom, tothom, i a partir d'aquí, doncs, escolta'm, endavant les atxes, com es diu.
Sí, estic totalment d'acord amb el Jordi. El que passa que ahir, quan protestava la banqueta del Pluguenc, l'àrbitre se va donar compte que era l'Espluguenc el que estava protestant, i doncs si n'hi ha algun comentari entre àrbitres i això, dirà, doncs aquest equip, l'Espluguenc, doncs me va muntar una bona quan no tenien raó, no? Mm-hmm. I això és el que no té que caure al Sobrense. Mentre sigui el rival el que cau, doncs que caigui, però el Sobrense no, perquè ahir l'actitud del Sobrense va ser molt correcta a la banqueta i jo me vaig quedar bastant paradet de l'actitud perquè me va agradar molt, i és així com ho tenen que seguir, perquè jo crec que a partir, si continuen en aquesta línia i a partir d'ara marca la diferència a la banqueta així, passant totalment de l'àrbitre, estic convençut que el Sobrense sortirà guanyant. Mm-hmm.
Doncs aquesta derrota que deixa el Sobrense, com dèiem, en aquest 13è lloc de la classificació, amb aquests 23 punts, ara com deia el Jordi, Carnaval, aquesta aturada que pràcticament mai va bé, i esperar el proper desplaçament al camp del Cervelló, camp tradicionalment també molt complicat, en fi, és un tòpic i en fem servir molts quan parlem de futbol, però és que era així. No hi ha partit senzill, no hi ha partit fàcil.
No n'hi ha partit fàcil, n'hi ha partit molt complicats. Però me quedo amb una reflexió que jo feia ahir a la nit. Un nom, Fernando, agafava el Ribas tocat del tot. Un home doncs, que l'havien fotut fora l'any passat quan havia fet una campanya sensacional. Doncs aquest home, amb la seva actitud, plantejar els partits, doncs l'ha tret 4 punts a l'equip al Sobrense, per exemple, que és el equip que estava per sobre.
Sí, sí.
En 2 jornades aquest home va fer la seva feina, i aquesta és el que realment té que fer els equips, i el Sobrense té equip, el Sobrense té un bon entrenador, gestiona molt bé els jugadors, sap el que fa, i el Sobrense té que seguir en la seva línia bona, en la línia de joc, en la línia de dedicar-se a jugar i passar pàgina quan tenen que passar-la. El partit de l'Espluguent té que treure les conclusions, però passar pàgina i pensar en el Cervelló. A Cervelló què diu? Que el Sobrense no és capaç de guanyar. Sí, va guanyar el camp de la Barceloneta.
Sí, sí,
doncs
sí,
pot
sí,
passar
sí.
Moltes coses.
Poden passar moltes coses, sí que és cert. Doncs anem acabant, repassant també altres marcadors que ens deixa aquesta 20a jornada, com per exemple l'empat de l'Inter 1-1 al camp de l'Esparreguera. Has pogut parlar, Toni, amb l'entrenador, amb el Pedro Varela, i bé, t'ha explicat més o menys com va anar el partit. Va començar marcant l'Inter i bé, l'àrbitre va allargar moltíssim el partit fins que l'Esparreguera va aconseguir l'empat. Això va motivar doncs una situació força tensa ahir al camp de l'Esparreguera, i ja veurem com acabarà la història.
Ja veurem com acaba. El que sí és clar que l'Inter va empatar un partit que ja marcava l'Inter al minut 86 i que l'àrbitre, segon m'ha dit el Pedro, doncs va allargar fins i tot 20 minuts, no? Fins que ells van empatar, i quan ell va empatar se va acabar el partit. Fins i tot no hi havia ni llum, la cosa va acabar com el Rosario i l'Eudora, i segurament algun jugador de l'Inter doncs sortirà perjudicat.
Això és el que no interessa.
Clar, això és el que no interessa mai, eh?
I bé, si esportivament la situació és difícil,
ara encara més, no?
Perquè si a sobre et van sancionant jugadors, clar, i el comportament tampoc és el més correcte,
clar, això complica més,
això no? Encara complica molt més la història.
Un Pedro que tampoc va dir res, doncs si seguiran a l'Inter, i segon el Ricardo Lanza, aquest era l'últim partit del Pedro,
sí.
Però tot i això jo he estat parlant amb ell, jo no l'he dit res, però ell tampoc ha dit res.
Doncs ho deixarem
a l'aire.
A l'aire, un altre interrogant que se'ns planteja avui. I per acabar, marcadors de futbol femení, l'Alevi Infantil del Sobrense que jugava davant el Santa Perpètua de Mogoda, un partit amistós que va guanyar el conjunt sitgetà per 5-2, va marcar els gols del Subo, Sílvia, Filo, que en va fer dos, Clàudia i Karen, partit amistós, recordem, el cadet juvenil que perdia 1-2 a Aiguadols davant l'Europa, l'únic gol del Sobrense el va fer Sarai, i bona victòria, victòria important del sènior que es va imposar per 3-2 a l'Igualada gràcies als gols de Laura, Marina i Judit. Doncs amb aquests marcadors de futbol femení posem punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, i a vostès els emplacem dimecres a partir de les 4 i 5 de la tarda, aproximadament, en una nova edició del Pilotes Fora. Que vagi molt bé, moltes gràcies i molt bona nit. Adéu-siau.